circumstàncies.
I que així arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetant aquesta segona hora de programa amb un temporal marítim, podríem dir, ben actiu, sobretot al nord de Menorca, a l'illa de Mallorca. El cel, això sí, amb alternança de sol, intervals de nígols, sense destacar qualque ruixat aïllat. Després el nostre home del temps, Albert Darder, podrà concretar, però tenim un ambient que és pràcticament d'hivern, màximes més baixes que les dels darrers dies, d'uns 15 graus aproximadament, i recordem que per avui tenim nivell màxim de vis taronja per vent, per fenòmens costaners, demà de Vall Negroc, però es preveu, Joan, un temps inestable per aquest cap de setmana.
I tant que sí, Marta, bon dia de nou, perquè arriba l'enèsima borrasca, en aquest cas el seu nom és Débora, de fet, ja es fa notar, com deies Marta, a Menorca, amb un fort vent de tramuntana i una baixada considerable de les temperatures. Ahir es veia que eren més baixes que avui, però en qualsevol cas són més baixes que els darrers dies. Es perllongarà aquesta borrasca durant els propers dies. S'espera que el vent del nord afecti també el Manco durant una setmana. L'AEMET parla que Menorca estarà sota els vents fins a més a Manco dimecres que ve, a les portes de la Setmana Santa.
I quan arriba aquesta hora, com sempre, obrim una finestra en el nostre arxipèlag just ara per analitzar el temps en directe i veure els efectes d'aquesta borrasca. I començarem per Randa, per el Puig de Randa aquí a Mallorca, que podem veure que el cel està ben encapotat i ben negre, és a dir, això, aquest nígol que tenim just davant la pantalla, se nota que ja amenaça pluja i que per aquestes contrades, aigua, tot apunta que en caurà, Joana.
Efectivament, i des de Randa, o de Randa, en aquest cas, partim ara a Santa Eulària del Riu, a Eivissa, per poder veure també com s'han alçat, com s'han aixecat en aquest cas, en aquest punt de les Pitiuses. També cel bastant ennigulat, bastant grisós, no llueix el sol com en els darrers dies hem pogut veure, i sí que no sé si apunta vent o
però pinta,
pluja,
eh?
Però pinta que podria arribar.
No s'ha de ser molt experta per saber que és un cel que podria amenaçar fortes pluges. Mireu, coincidint amb aquest cap de setmana, a banda del mal temps, sobretot també posa'm el focus a l'aeroport, perquè avui havia de començar una de les vagues convocades als serveis de terra, la coneguda com a vaga de handling, però finalment ha estat ajornada.
Exacte, el motiu és que la companyia Grau Force havia reclamat que els sindicats no havien preavisat la convocatòria de vaga amb prou temps d'antelació. És a dir, Xisco, que s'ajorna per una qüestió pràcticament, diguéssim, burocràtica.
Finalment, per tant, començaran dilluns amb 3 aturades parcials diàries cada dilluns, dimecres i divendres. Per parlar-ne, saludam en José Manuel Peces, secretari d'Acció Sindical d'UGT. Senyor Peces, molt bon dia.
Què tal? Buenos días.
Clar, volien demanar-los com valoren aquest retard que s'ha provocat, sembla ser, per un tema burocràtic, ara ho comentàvem.
Pues eso, como ha sido un tema burocrático, pues lo tenemos que aceptar, no nos queda más remedio. Ha sido un pequeño, por decir así, lapsus o movimiento de papeles. Pero nada, la reivindicación sigue. Lo importante es que se cumplan lo que se ha acordado y tenemos que exigir a la empresa, ya que no quiere hacerlo, pues exigirlo de una manera más contundente. ¿Cuál es la que tienen los trabajadores y las trabajadoras? Pues el último cartucho que tienen es una huelga porque se han agotado todos los demás cartuchos. Y bueno, sí, un tema burocrático, pero bueno, trasladamos la huelga un par de días más allá, nada más.
Senyor Peces, ens recordi el motiu de la reivindicació, que no és d'ara, perquè ja fa temps que reivindiquen unes millores al personal de terra. Com les podria concretar?
Sí, los compañeros de Granford y las compañeras de Granford tienen que recibir unos atrasos, regularizar sus nóminas conforme a lo que se acordó en el convenio del sector. En total es el 3,8 más un 1 que se acordó, o sea, un 4,8. Y la empresa Granforce, pues por ahora, pues no lo ve así. Y como no lo ve así, se han intentado varias reuniones, por activa y por pasiva, para que lo entienda, y siguen sin entenderlo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que, así como está la vida, así como está por tema no solo de la guerra, sino por el tema de que somos el aeropuerto, somos la puerta que abre a los turistas, no podemos permitir y no vamos a permitir, y en este caso vamos los tres sindicatos de la mano, Comisiones, USO y UGT, no vamos a permitir que la empresa se ría de los trabajadores cuando más lo necesitan, que es en sus nóminas.
Senyor Pérez diu que de moment no hi ha acord, no hi ha enteniment. Diu vostè com que no ha volgut entendre en el personal, en els treballadors, però creuen que podrien arribar a un acord i poder evitar aquesta vaga?
Sempre se pot arribar a un acord. Sempre, sempre. Sempre hi ha raons i l'empresa té la capacitat d'arribar a un acord. Però ha de tenir això, ha de tenir ses la voluntat d'arribar a un acord. Nosaltres sempre estem ahí. Nosaltres som dialogants. Nosaltres sempre tindrem la mà perquè hi hagi un acord. Però si no hi ha un acord, no serà culpa nostra, perquè nosaltres sempre estarem allà. No sap greu que en aquest dia, si en aquest dia que ve hi hagi una vaga i que afecti els passatgers, no sap molt de greu, però els passatgers, que també segurament la majoria són treballadors, saben que pues es lo que hay cuando un treballador, la empresa no le compleix lo que l'ha de complir.
Senyor José Manuel Pece, secretari d'Acció Sindical d'UGT, moltíssimes gràcies per actualitzar aquesta darrera hora de la vaga de handling, recordant també, sobretot de cara als usuaris, que s'ajorna fins a dilluns de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies, adéu.
Nosaltres continuem i vos contam que la presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, Carmen Planas, ha estat reelegida recentment per iniciar el seu quart ja mandat al capdavant de la patronal, que s'estendrà fins l'any 2030. La seva candidatura, l'única presentada, va ser avalada per unanimitat en el marc de l'Assemblea Electoral, reforçant així el seu lideratge dins del teixit empresarial balear, Joana.
Així és, Marta. A més d'una dècada al capdavant de CAEP, on a més va ser la primera dona presidenta elegida o triada el 2014, Planas afronta aquesta nova etapa amb el repte de consolidar el creixement econòmic, millorar la competitivitat i fer front també a un context global marcat per aquesta incertesa geopolítica que tenim ara mateix i l'augment de costos també empresarials.
La seva reelecció arriba en un moment clau per l'economia balear i espanyola, condicionada pels factors com, per exemple, la guerra a Europa, la pressió inflacionària o les decisions en matèria laboral del govern central, com, per exemple, la pujada del salari mínim. Mesures que la patronal ha criticat per considerar que poden afectar la viabilitat de moltes empreses i de molts autònoms.
En paral·lel, també volen parlar amb ella d'iniciatives com les cimeres empresarials a Llatinoamèrica, inclosa la celebrada a la República Dominicana recentment, i per tant, i com que tenim molt de temes sobre la taula, ja la poden saludar aquí nosaltres. Bon dia, Carmen Planas.
Bon dia.
Bé, d'entrada, no? Una petita valoració d'aquesta reelecció com a presidenta. Quin balanç fa dels darrers anys, d'aquests darrers anys com a presidenta, i quines seran també les seves prioritats estratègiques fins a 2030?
Potser la veritat és que durant tots aquests anys hem tingut moltíssimes, uns anys difícils, perquè van tenir el Covid, que va ser, doncs, la pandèmia va afectar moltíssimes empreses i va ser un moment molt difícil per tot el món, jo crec. I després, doncs, vàrem afrontar aquests anys, doncs, fent una transformació, ja diria, modernitzar un poc el que era la patronal, aconseguir, i que crec que també és molt important, tenir presència a la que és a Madrid, a COE i CEPIME. Jo estic en el comitè executiu de COE i després som vicepresidenta de CEPIME, perquè nosaltres sempre dèiem que la patronal de CAEP no només són les grans empreses, sinó que el 99,8% de les empreses de Balears i d'Espanya són pimes i autònoms, no? Empreses de 3 a 5, de 5 a 10 treballadors, en la qual, pues, nosaltres defensam i volem tenir presència en Madrid, perquè a Madrid és al final és allà on està el meu lloc, la qüestió, no? I que mos coneguin i que sapiguen que Balears és una autonomia suficientment important com perquè mos tinguin en compte, i tenint sempre els factors d'insularitat, que jo crec que és un factor que estan reivindicant des de fa moltíssims anys i que encara no s'ha aconseguit tot el que demanam, no? En sort rep. I la veritat que han estat uns anys de molta feina, han modernitzat el que és la patronal, han tingut compte de la presència, i el que fem, pues, la més important és que fem una acció de lobby defensant el que són els interessos de tots els empresaris, grans, petits i autònoms, no?
Clar, ara parlàvem d'aquest balanç d'aquests 12 anys aproximadament, va cedir en Esquerra, que era el 2014, ara torna a renovar, després de més d'una dècada al capdavant de la CAEP, ara deia que l'heu modernitzat, però també com ha evolucionat el paper de la presidenta. No sé si heu notat que ara ja sou millor presidenta, perquè ja tant d'anys vos ha donat una experiència que l'any 2014, per exemple, no teníeu, i sobretot ja podeu anar viva per sabre on heu despitjar per poder aconseguir els objectius de la CAEP.
No, la veritat és que jo sempre dic que cada dia estic aprenent coses noves perquè ja venia del món sanitari, som potecari i nosaltres, tota la seva família, sempre havíem estat dedicats a lo que era el sector sanitari i que també és una empresa, no? Però no és la mateixa perquè nosaltres tenim 100 associacions, o sigui, 100 sectorials que estan allà de distintes activitats econòmiques i, clar, pues, cada dia estic aprenent un pot de cada cosa, la qual jo sempre dic, pues, és com si estigués a una universitat fent un màster aprenent i intentant solucionar els problemes de totes les associacions i de tots els sectors, no? Jo crec que ara puc dir que té més coneixement, perquè cada dia segueix que aprenguem, no? Perquè
un màster que no acaba mai, no?
No, no acaba mai. Jo sempre dic que el saber no ocupa el lugar i sempre has d'estar aprenguent.
I que a més s'adapta a cada context, i precisament
claro.
El d'ara no és un context
ara tenim un altre
senzill,
context, no?
Marcat per la geopolítica, per la guerra, com enfronten els empresaris, bueno, pues el teixit empresarial.
El teixit empresarial van tenir dimecres, ahir, un comitè executiu extraordinari a Madrid, perquè, clar, hi ha moltíssima incertesa, no se sap com evolucionarà aquesta situació geopolítica mundial, i, clar, això afecta, pues, a totes les empreses grans, petites, i sobretot també en els autònoms, no? Perquè tindrà un cost que repercutirà a tothom, i també en els consumidors i en el ciutadà de dia a dia, no? Perquè ja en tenim una pujada de lo que són la benzina i el gasoil, el petroli, el consum energètic, i això repercuteix, pues, a la butxaca de tots els ciutadans, no? I de totes les empreses.
De fet, perdoni, avui se presenten les mesures per part del govern autonòmic, que se pretén també que se puguin complementar amb les del govern central.
Sí, avui a la baixa tenim una reunió els agents socials en el govern, però, clar, les mesures que ha fet el govern actualment, jo crec que encara poden dir moltíssimes sectorials, com pot ser el transport, el sector de l'agricultura, perquè ha pujat el gasoil i els ha fet, han pujat els insecticides, o sigui que ens està afectant a tothom, i jo crec que aquestes mesures encara són un poc insuficients, i que s'ha de seguir treballant amb aquest sistema, i el que pugui portar el govern balear per ajudar en aquestes empreses, però jo crec que és important. Ara avui supos que ens diran què poden fer. Jo penso que és difícil aquesta situació, perquè quan s'ha Covid també hi va haver ajudes que en el final van ser difícils d'aconseguir, que no és, hi ha molta burocràcia, que no és una cosa que sigui imminent. Nosaltres el que veiem, pues, que si aquestes ajudes s'han de donar, pues, que sigui la més aviat possible i que no sigui una cosa a llarg termini, perquè tampoc sabem la que durarà aquesta guerra, no?
Ja sabem una mica les mesures plantejades pel govern central, unes mesures que aniran complementades amb aquestes autonòmiques, però, clar, si li demanem quines polítiques hauria d'impulsar tant govern central com autonòmic per protegir la competitivitat de les empreses en aquest context tan difícil d'afrontar, quines creu que s'haurien...
Jo crec que seria important, pues, aquestes ajudes que han fet de disminuir el cost dels energètics i dels subministres, i també que fessin una baixada d'imposts generals tant a nivell de ciutadà i a nivell d'empresa, no? Perquè nosaltres tenim una pressió fiscal molt grossa en aquest país, jo diria que per damunt d'altres països de la Comunitat Europea, i, clar, la pressió fiscal és alt, i després els costs de seguretat social també són molt alts per a les empreses, en la qual jo crec que tindrien que fer mesures des d'aquest sentit, i després també mirar de moment si poden abertar encara més els costs dels hidrocarburos i de l'energia, no?
Clar, tenim un context internacional complicat. Ve ara una Setmana Santa on molta de gent aprofitarà per mirar de descansar, i també una de les empreses importants d'aquest arxipèlag nostre és el turisme. Parlàvem amb la presidenta de CAEP i volia demanar-li si creia que ara mateix hem trobat l'equilibri adequat entre protecció social i sostenibilitat empresarial. És a dir, drets dels treballadors, però també drets o manera de fer dels empresaris.
Home, nosaltres estem apostant des de tot el sector empresarial per una transformació del model productiu, no? Per arribar a aquesta sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i arribar un poc en aquesta, que sempre dèiem des de la Fundació Impulsa, en aquesta economia circular, per aprofitar millors recursos perquè som una isla i són limitats, no? A la qual penso que la transformació d'aquest model ha de tenir un paper rellevant les empreses i també els ciutadans i també el govern que ens ajudi en les mesures que ell pugui per facilitar aquesta transformació del model econòmic que hi hagi una sostenibilitat. També tenim el problema de que ara pues, ve Setmana Santa, pot ser que hi hagi fluxos que venguin de cap aquí, perquè és el que és Àsia, que no ningú voldrà volar, no? I jo penso que la Setmana Santa pues, serà una Setmana Santa amb bastanta influència. Jo vaig arribar ahir de Madrid i la veritat és que l'aeroport tant de Barajas com d'aquí, hi havia moltíssima activitat perquè també venen tots els estudiants i molta gent que ve de vacances i ve d'anar a altres llocs, però jo crec que hi haurà una redistribució dels fluxos turístic, no?
És veritat que hi ha bones perspectives d'aquesta...
Jo crec que sí.
De cara a aquesta Setmana Santa, però tornem un poc al dia clau, no? Dia d'avui, dia en què s'anuncien aquestes mesures, no? Dèiem, no?, que seria interessant que se puguin complementar amb les mesures del govern central, que seria interessant que tinguessin ajudes, no?, ajudes fiscal, però clar, han de diferenciar entre gran empresa i petita empresa, no? Els petits empresaris com faran front en aquesta etapa d'incertesa? No és el mateix, el teixit és més petit, la infraestructura és més petita...
Sí, és el que li deia, que és petit empresari, pues, un agricultor que té una granja petita o té una explotació que no és tan gran com se, pues, li afectarà perquè tot ha augmentat el preu, això repercutirà també en el ciutadà perquè tot serà més que està pujant l'inflació i estaran pujant també les hipoteques, a la qual jo crec que repercutirà pues, en general tothom, però en els petits empresaris els afecta més, perquè com deia, la pressió fiscal i els costos de seguretat social són molt grossos i ja hi ha empreses que no... Sobretot els autònoms, que la que demanàvem era una baixada de CIVA dels autònoms perquè ho tenen més difícil.
Som a les portes de la Setmana Santa, ja la tenim aquí a Terres, a tocar. La setmana que ve podríem dir que se dona aquell sus a la temporada alta o a la temporada turística. Sembla que, com diu, hi ha bones previsions, però també volem aprofitar per demanar-li per altres qüestions, no? Per exemple, per la cimera empresarial a la República Dominicana. Volíem saber quin paper tenen aquestes cimeres internacionals per a les empreses d'aquí, per a les nostres empreses.
Vam pensar... parlant amb el que eren les empreses dominicanes, perquè també coneixem la presidenta dels empresaris d'allà, que tenien moltes sinergies, tant la República Dominicana que nosaltres, perquè som una illa, ells tenen molt menys turistes que nosaltres, perquè nosaltres els van dir que havien tingut de 9 milions l'any passat i se van quedar com molt sorpreses, no?, perquè ells estan amb 11 milions i és una illa molt més gran que nosaltres, no? I vàrem pensar que fer aquesta... reunió, aquesta cimera empresarial entre empresaris dominicans i nosaltres pues, era important perquè tenim moltes sinergies. Varen fer tres meses de treball, una de turisme, una altra de talent i una altra d'innovació i de digitalització, perquè nosaltres creiem que és importantíssima la innovació per augmentar, com sempre, la competitivitat i la productivitat de les empreses. Llavors, vam estar parlant i vam d'aquestes tres meses i al final s'han tret unes conclusions que tenim, com deia, moltíssimes sinergies. També tenen una falta que nosaltres apostem moltíssim de formació per retenir el talent. Tenen dificultat a l'hora de trobar treballadors qualificats, s'han d'innovar i fer noves tecnologies per poder augmentar la seva productivitat. En el final van veure que tenien moltes coses en comú i que aquestes meses van ser productives perquè van poder compartir entre empresaris d'allà i empresaris d'aquí que van anar a la República, pues, compartir opinions i veure què és el que tenim que fer per transformar aquest model econòmic i per arribar a ser més competitiu.
Home, són sinergies que se remunten a dècades enrere,
sí.
Perquè quan vàrem començar a establir aquestes relacions ja fa un bon grapat
d'anys. I damunt, que la majoria dels empresaris d'aquí, de les principals cadenes hoteleres, són punteres allà, perquè hi ha moltíssimes... estan les principals estan a República Dominicana, no? I tenen moltíssim de llits i d'hotels que la majoria jo podria dir que són de Balears.
Clar, en aquest sentit, les grans empreses balears hi són presents en aquestes zones internacionals, però les pimes balears estan preparades per fer aquest salt exterior més enllà de les sinergies que vostè diu que teniu?
Perquè jo m'he quedat sorpresa perquè vàrem tenir una reunió en la... Casa Balear, i just només a Punta Cana, a Bávaro, hi ha 138 empreses mallorquines, que són petites, o sigui, de climatització, d'electricitat, fusters, o sigui, empreses petites que estan allà, a part d'aquestes grans cadenes que totes estan instal·lades.
Després hi ha iniciatives, no?, tornant un poc a posar el focus en els empresaris, petits i grans empresaris, no?, davant d'aquest període d'incertesa, no?, davant d'aquest període marcat per la geopolítica. CAEP ha premiat darrerament una iniciativa que ajuda precisament a posar el focus a on obrir un negoci. És una de les preguntes que a vegades, no?, se fan als emprenedors.
Sí.
Com puc començar, no? Per on puc començar? Quina és la primera passa? Fins a quin punt...
És difícil. Nosaltres tenim una oficina per a l'oix d'ajudar a veure què és el que poden fer, i després també el que demanaven el govern, que ha tret una unitat acceleradora, perquè si tu tens un projecte que la burocràcia no el faci, que al final te cansis i no ho facis, per dur endavant qualsevol iniciativa. Jo crec que això és important, però ho volen presentar també a Madrid, a COE, per veure, perquè la primera comunitat que ho va fer va ser Andalusia, i ara la presidenta del govern pues, ho ha creat aquí, i crec que això és important, sobretot que ara la innovació, jo tenia altres activitats que no només siguis turisme, no?
Però aquests projectes gaudeixen de bona salut, no? Qui vulgui ara, per exemple, emprendre, no? És un període fàcil, no? Creu que gaudiran de bona salut aquests nous projectes davant d'aquest futur marcat per les complicacions, per la crisi econòmica? No és fàcil per als autònoms, no, per exemple, els qui feia referència, no? Obrir la barrera, afrontar, no, aquestes taxes fiscals, aquestes quotes...
No, jo crec que has de ser molt valent i tirar endavant, perquè hi ha molts obstacles i és difícil, no? És difícil. Jo veig que els petits empresaris, i si vols començar una activitat nova, en el final, la burocràcia és el pitjor, perquè per aconseguir les llicències i tot el procés administratiu, doncs això fa que molta gent se cansi i no ho dugui endavant. No? Però crec que aquesta unitat acceleradora crec que serà important.
Donar suport, no?, al manco.
Bueno, s'ha de veure com evoluciona, perquè actualment l'acaben de crear i encara ja no puc saber com funciona ni com anirà, no? Però jo sempre li dic a la presidenta, ja tenim molt d'obstacles, a s'ha de fer qualsevol iniciativa.
Sempre s'ha dit, senyora Planes, que els balears tenim aquest esperit emprenedor, que si ho comparam, no?, amb altres comunitats autònoms, sí, som terra d'emprenedors, som terra de gent molt treballadora, ho corrobora, ho confirma.
Sí, sí, jo ho confirmo. Però, bueno, sempre animen els joves, perquè jo penso que ells són els que han de... I sempre dic que la més important, i ho han de destacar també en aquesta reunió que van tenir d'Amèrica, és la formació, perquè tenim empreses que estan cercant treballadors tan qualificats o no qualificats i no els troben. Doncs si tu tens... Si les persones són més, estan més formades i estan més preparades, l'empresa va millor, no? I al final augmenta la competitivitat i la productivitat, i això repercuteix, pues, en tots els ciutadans, no? Perquè augmentam el nivell de vida.
I si ara qualque jove estigués mirant la tele o escoltant la ràdio, ja que tenim aquí la presidenta de CAEP, on li recomanaria emprendre? Per on passa el futur de l'emprenedoria aquí a casa nostra?
Pues jo crec que passa per la formació, per estar preparat, perquè qualsevol cosa que haguis de fer has de tenir una preparació. O sigui, que jo crec que la formació és importantíssima.
Però hi ha qualque negoci que destaqui? És a dir, hi ha qualque sector...
Tal vegada és que Xisco està pensant en emprendre.
Ja que tenim,
no?,
aquí a Carmen Planes, he vengut a prendre
nota. No ho sé, la veritat és que és difícil, perquè no puc dir això serà un èxit o no, però jo crec que ara estem en una època en què la tecnologia és molt, molt important, i jo crec que aquest sector, a més tenim empreses que ara s'està també accelerant, el que és Sparbit, que tenim empreses en tecnologia i en digitalització molt importants a Balears, que a vegades són desconegudes, no?
Per tant, m'apunt, tecnologia.
I digitalització.
Sí. Tot. Tecnologia, digitalització i formació.
I ho necessiten totes les empreses, sí, perquè qualsevol empresa, si ho ten tot més ordenat, doncs és més fàcil.
No, no, segur que són consells molt, molt valuosos, perquè venen de part de la presidenta de CAEP. Recordava abans de Joana que va ser la primera dona presidenta l'any 2014, una persona emprenedora i que coneix perfectament el teixit empresarial d'aquestes illes. Senyora Planes, ha estat un gust compartir aquesta estona de ràdio i de televisió amb vostè. Moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies i bon dia, no?
I ànims als emprenedors, sobretot,
sí,
no? En aquests,
sí, temps complicats. Sí, sobretot ànims. Jo sempre dic que siguin emprenguent i siguin preparant-se, perquè jo crec que la formació és importantíssima.
Màster continu, no?
Exactament.
Màster continu.
Exactament. Un plaer. Moltíssimes gràcies.
Vale,
són les 10
gràcies.
I 28 minuts. Escoltem uns consells i continuem tot d'una amb més propostes aquí al dia.
al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Les 10 i mitja passen d'un minut i nosaltres no deixem de banda les mesures del govern central destinades a habitatge, l'aprovació de les mesures del govern autonòmic, tot avui versa sobre aquesta qüestió. Recordant que ens trobem en un impàs en què les pròrrogues del lloguer estan en vigor però que podrien deixar d'estar-ho si no surten davant aquest decret, Joana.
Exacte. L'Associació d'Usuaris Financers, Asofin, ha exposat que aquestes mesures però reforcen la seguretat jurídica tant d'inquilins com també de propietaris, en estendre-se la protecció enfront de pujades de preus a tots els contractes de lloguer en vigor fins a desembre de 2027.
Tots dos decrets hauran de ser convalidats pel Congrés en el termini de 30 dies per continuar en vigor. Ara bé, mentrestant i sense saber el que passi, què haurien de fer els inquilins? En parlar amb la nostra experta, Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal i membre d'Asofin, que ja tenim aquí. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, quines implicacions jurídiques immediates té aquesta pròrroga dels contractes de lloguer tant per propietaris com per llogueters? Perquè ara estan com una espècie d'impàs per saber si aquest reial decret es convalida o no, però mentrestant hi ha aquest període que té vigència.
Aquest reial decret que ha sortit arrel de la situació de crisi econòmica que tenim, és un reial decret d'urgència que ha aprovat el govern i que fins que no sigui convalidat pel Congrés dels Diputats està vigent, està viu, i per tant les persones se podrien aprofitar de la durada de la vigència d'aquest reial decret, però alerta, perquè després podria no ser convalidat per part del Congrés i quedar a l'aire. La primera qüestió, un poquet d'inseguretat jurídica que sí que mos dona, quina és? Que si després no se convalida, què passarà amb aquelles persones que s'hagin pogut beneficiar? Nosaltres considerem que no tindrà efectes retroactius, és a dir, que si no se convalida, no perjudicarà les persones que s'hagin pogut aprofitar. Per tant, en resum, els que estiguin en una situació actualment que se puguin aprofitar d'aquesta nova normativa, que ho facin correctament, i si després no se convalida, ells, al manco, sí que s'hauran pogut aprofitar.
Per tant, per deixar-ho clar, no? Tot i que no s'aprovi el decret d'aquí 30 dies, o en un termini màxim de 30 dies, si la gent ha regularitzat la seva situació, no ha de passar pena. Per dir-ho
no, en principi,
clar,
no,
en català, no
té per què tenir uns efectes retroactius de nul·litat. Per tant, que s'aprofitin.
En tot cas, Cristina, com pot afectar aquesta regulació en el mercat, no? L'oferta de pisos de lloguer, per exemple, a mig i a llarg termini? Podria fer que els preus pujassin de preu en aquest temps, en aquest termini de 30 30 dies.
Bueno, aquest Reial Decret el que proposa són només dos articles. Un article el que disposa és una pròrroga de dos anys del contracte de lloguer que estigui vigent, i per una altra banda hi ha una limitació a la pujada del preu al 2%. Per tant, són dues mesures que molts d'arrendataris, en aquest cas, se podrien aprofitar si se troben que el seu contracte de lloguer ha de finalitzar amb un termini des del 22 de març de 2026 fins al 31 de desembre del 27, si se troben amb aquell umbral temporal, se podrien arribar a aprofitar d'aquesta pròrroga de dos anys i aquesta limitació del preu en el 2%. Ho han de fer, però, diu el Reial Decret, amb una negociació amb l'arrendador, per una banda, i després s'ha de fer d'una manera formal, han de fer una comunicació formal a l'arrendador. No basta una mera telefonada, sinó que tot hauria de començar amb una comunicació formal, les parts parlar, negociar i aplicar les mesures que preveu aquest Reial Decret.
I amb un temps limitat, també.
Uh-huh. Clar, tenim poc temps, perquè, clar, penseu que sí, segurament no s'arribi a convalidar. La previsió és que no s'arribi a convalidar en el Congrés dels Diputats, i tenim un termini d'uns 30 dies fins que arribin al Congrés i se convalidi o no. L'únic que en les majories que té el govern creïm que no s'arribarà a convalidar. Per tant, aquests 30 dies, aquestes persones que estiguin en aquesta situació, que se n'aprofitin. És a dir, que se n'aprofitin, però que ho facin de manera correcta. Amb comunicació, formal...
Comunicació és un burofax, per exemple?
Un burofax amb acusació de recibo, és a dir, deixar constància formal d'aquesta petició.
Aquesta és una informació, perdoneu, companys, molt valuosa, mm-hmm. perquè davant una incertesa absoluta de pujada mm-hmm. de preus, de crisi, de guerra, de context uh-huh. Geopolític, que el manco tinguis dos anys de treva uh-huh. del teu lloguer, uh-huh. si corres i fas els tràmits en el uh-huh. temps establert, és una,
sí, pot
és una tranquil·litat, una garantia, no és un sí, miraculós.
En aquest sentit, el propietari ha de
acceptar i contestar.
Clar, què passa si el propietari durant aquest mes no contesta? S'adona per respost automàticament? Clar. O això serà, ara que tenim aquest mes de llimp, per dir-ho de qualque manera, que farà que molts lloguers aprofitin, evidentment, per prolongar els seus lloguers, però si els lloguetaris, en aquest sentit, uh-huh. o els propietaris dels pisos no contesten, després això sí que se podria dur a judici, per exemple. Mm, sí. I estaríem, entraríem dins d'una etapa de litigi mm-hmm. per mirar de mantenir aquest lloguer. Mm-hmm.
Nosaltres estem prevent que aquest tema podrà dur una certa litigiositat, perquè el Reial Decret no regula clarament aquests supòsits que comentes, perquè no deixa clar. Al final sí que deixa clar que quan és gran tenedor, és a dir, un propietari que té més de 10 propietats, en aquest cas sí que bastaria amb sa comunicació i ja hauria com una modificació, una innovació de les condicions de lo que és el contracte de lloguer, però en casos de persones que tinguin menys de 10, que són la gran majoria de propietaris, salvo fondos, buitre, bancs i tot això, la gran majoria de persones no tenen totes aquestes propietats, i vivenda, habitatge habitual, també importantíssim. És a dir, si estem davant d'un supòsit de habitatge habitual i el propietari és un gran tenedor, ja s'aplicaria automàticament. Però si no, hem d'entrar en una negociació. Per tant, això que planteja Xisco, per exemple, doncs no me contesten. Què passa si després no m'han contestat, no hem arribat a un acord, s'han anat en el Congrés i el Congrés no ha convalidat? Doncs pues quedaria en l'aire totalment, és a dir, no s'aplicaria. No. És una situació que tenim pocs dies, aquest 30 dies, veurem què passa i com tot això s'arriba al mercat a tenir clar, però preveïm que tindrà una certa litigiositat.
És a dir, per lloguers, si no s'aprova aquest decret llei en el Congrés dels Diputats, és una bona notícia, però no tant.
És a dir, una bona notícia
és un principi,
a mitges.
És un principi de bona notícia.
És un principi. Qualcú tal vegada se podrà aprofitar de la situació. Preveuen uns 600.000 contractes de lloguer, no sé si finalment seran tants, però bueno, tal vegada qualque persona doncs sí que se pot arribar a beneficiar, però sobretot fer les coses, és el missatge que sí que voldria donar, de que facin les coses bé. No basta una mera telefonada, un missatge per WhatsApp en seu propietari, que a vegades se comuniquen d'aquesta manera, sinó a través de comunicació formals i negociació clares.
I sobretot que s'assessorin, que sent prudent, que s'assessorin de qualcú que els pugui informar bé sí. de totes les coses que els poden venir a partir d'aquest de Reial Decret o de la no aprovació mm-hmm. d'aquest Reial Decret. Mm-hmm. Cristina, deies o parlaves de la gent o dels propietaris que són grans tenedors, no? Jo mm-hmm. te vull demanar si, per exemple, existeix risc, o no sé si ja directament alarma, se crea aquesta alarma, no?, de que alguns propietaris retirin el seus immobles del mercat davant d'aquestes limitacions o davant d'aquesta circumstància de protecció que suposa aquest Real Decret.
Clar, és que aquesta normativa té una doble lectura, perquè per una banda, com és lògic, per part de l'arrendatari, de l'inquilí, pues sí, que se podria arribar a beneficiar de situacions com aquestes, en un mercat com tenim totalment tensionat de l'habitatge, però clar, per una altra banda, si fent la lectura del propietari, no pensam en els fondos, en els bancs, el petit propietari que tal vegada només té el seu habitatge habitual i aquesta altra finca en lloguer, doncs és un desincentiu clar, perquè al final, davant d'aquesta inseguretat jurídica, normalment la gent no té tendència precisament a posar en lloguer les seves propietats, sinó a retirar-les. O sigui que alerta també, perquè a vegades les mesures que sonen bé o que pinten molt bé o que tal, no? Perquè aquí és eslògan, diguéssim, de pròrroga, de limitació de preu, està molt bé, però a vegades s'ha de fer un anàlisi més en conjunt. I aquí podria ser, com comentes, Joana, pues un clar desincentiu per petit propietari que digui davant d'aquesta situació d'inseguretat jurídica, doncs massa greu, però retiraré l'habitatge del mercat, i això redunda amb el problema que tenim de la mancança de producte immobiliari ara mateix.
I si finalment aquest decret s'aprova, quins canvis estructurals creus que pot comportar pel sector immobiliari? Clar, és que ara estem aquí en diferents variables, intentant albirar una mica com pot quedar el panorama del mercat de lloguer aquí a casa nostra.
Claro, si això deixa de ser una variable o un supòsit i ja firmament passa a ser una normativa clara i que modifica la llei d'arrendaments urbans, doncs aquí sí que això pot canviar bastant la cosa, perquè sí, per una banda, l'inquilí, insistes, veurà que pot tenir doncs ara mateix una congelació del preu, perquè al final, al cap i a la fi, un 2% és pràcticament deixar-li el preu congelat i tenir una pròrroga, però per una altra banda, doncs, tal vegada els propietaris, petits propietaris, no tindran incentiu per llogar, retiraran del mercat i a la llarga veurem doncs, que el problema tal vegada se fa encara més gros. No ho sabem. Se pot fer, ja t'he dit, una doble lectura de per les dues bandes, però bueno, en quant a lo que seria la visió de l'inquilí, de l'arrendatari, seria una molt bona notícia, claro.
I així en general, sé que és una pregunta molt abstracta, però aquestes mesures, tant les autonòmiques com també les nacionals o les centrals del govern central, responen a una solució efectiva o són només un pedaç per tapar, no sé, són més aviat una resposta temporal a la crisi i ja està.
Sí, jo tinc una opinió personal bastant més pessimista, no, de la situació, perquè trobo que el problema de l'habitatge s'ha de fer d'una manera més transversal, no? Haurien d'anar més enfora de, no, mesures molt concretes que al cap i a la fi tal vegada afecten a propietaris petits i no focalitzar en el problema que tenim tal vegada en grans tenedors, que n'hi ha molts, n'hi ha molta de vivenda que tenen actualment la banca, ara té molt de producte seu, propi, i aquí podríem regular aquesta part, i això pràcticament aquí no s'ha tocat, simplement se menciona en el Real Decret del gran tenedor, però no se diu absolutament res, i se focalitza només el càstig damunt el propietari petit. I clar, tal vegada no és la solució. I per una altra banda, també recordam que la llei d'arrendaments urbans i aquest Real Decret no ho toca, té la possibilitat, el propietari, de prendre la propietat de la vivenda per ell mateix o pels seus familiars. Això ho diu la llei d'arrendaments urbans, i això tal vegada acabarà sent una trampa, no? De que el propietari digui, ostres, ho trec del mercat i com ho comunico, dient que serà per jo o pels meus fills.
Si ho fan així, jo sempre ho he demanat, si tu, per exemple, tens un pis llogat i dius que el desllogues, o li dius a la persona que hi viu, te n'has d'anar perquè és per el meu fill, i tu després 3 mesos passat aquest desnonament, per dir-ho de qualque manera, no hi viu cap fill, sinó que l'han llogat una altra persona? Això és denunciable?
Això és totalment demandable, ho preveu la llei d'arrendaments urbans, i se podria arribar no només a tornar a tenir el dret a entrar a la vivenda, a tornar a renudar el contracte de lloguer, sinó que inclús se preveu una indemnització en el teu favor si te passa això. O sigui que amb molta cura sí que és cert que és molt difícil d'aprovar, molt difícil d'aprovar, perquè al final havia la filia, has de dir a un jutge, aquest senyor m'ha comunicat que era per ell i ara no hi és, i com puc provar jo que no està? Queden amb un notari a la propietat per veure si és que surt és ell o els seus familiars o no. Clar, la llei d'arrendaments urbans te preveu que és per sa persona, pel propietari, pels seus descendents.
Clar, això pot ser molt difícil a ciutats grans, però en els pobles que això passa,
clar,
la gent s'entem. Quan no, quan no ha estat per un fill, per un familiar proper. Vull dir que moltes vegades desconeixem que la llei mos pot emparar i, per ventura, simplement per informar-nos, mos pot revertir la situació, no?
Clar, a petit poble sí que tal vegada això seria més controlable, no? Més acreditable, perquè al final, cap i a la fi, s'ha de posar una demanda i tu has d'acreditar que aquella persona no hi viu, ni ell ni els seus fills. I, en canvi, en un puesto petit, pues sí que ho podria acreditar perfectament, no?
No sé si demanar-te com a darrera pregunta abans d'acomiadar-te si mos pot donar qualque consell a nivell usuari, no? Per fer front a aquesta crisi. Mos de l'altre dia que és molt o que han de tenir prudència a l'hora de canviar de tipus d'hipoteca, de variable fixa, que és molt prep per fer-ho. No sé, què mos pots recomanar?
Sí, en quant a el que avui en parlam, que és tema d'arrendament, doncs, bueno, si aquelles persones troben que estan de dins de l'umbral temporal que mos marca aquest Reial Decret, que empleïn aquest dret que tenen, perquè ara mateix està vigent, està viu, i per tant que el formalitzin i que ho facin d'una manera correcta, amb una comunicació com toca en el seu propietari, però alerta i amb pinces, perquè és una solució que ara mateix té molt d'interrogants, no sabem si serà convalidat per part del Congrés, la previsió és que no, però esperam, o el manco, el que hem pogut analitzar, que no tingui efectes retroactius de nul·litat, és a dir, que si el Congrés no valida, totes aquelles situacions que s'hagin modificat quedin sense efecte. La previsió és que quedin vigents. Per tant, tenim 30 dies, idò, arrendataris que ho aprofitin.
És un termini curt i és un termini en el que hi havia molts de dubtes, incerteses, interrogants. Jo crec que han resolt la gran majoria d'elles gràcies a Cristina Borrallo des de les entitats Futur Legal i a Sofín. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bon dia.
Són les 10:44, uns consells parlant del temps, de la previsió d'aquest cap de setmana, que ja vos puc avançar que no és una molt bona previsió, que hi haurà pluja, nígols, tempestes marítimes, i també parlarem del canvi d'hora, que per cert, ho heu de tenir present, perquè aquest cap de setmana és el cap de setmana en què canvien l'hora, i això també genera molta controvèrsia, perquè sempre hi ha un equip al qui defensa el canvi d'hora i un altre que no hi està d'acord. Així que ho abordem tot d'una després dels anuncis.
El dia amb Marta Grau. Lletres Ràdios. Participació. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, el dia, IB3 Ràdio.
Tenim
Tenim un canvi de temps a la vista. Cel carregat a Menorca, Mallorca, ruixats locals, en general febles, sobretot a Mallorca, però també alguna possibilitat de neu a partir dels 1.200 metres, això sí. Cap de setmana, mira, me corregeixen que diuen més avall de 1.200. 1.000? Molt més? Ah, menys! Albert Darder, bon dia.
Bon dia, Marta.
Idò, en què han quedat?
És que estem emocionats pel canvi que mos ve.
Sí, o sigui, manco, val. Me pots corregir.
Els darrers càlculs mos posen la cota de neu a 600.
Mare de Déu, O sigui que ha canviat el panorama.
Anem a veure. Dependrà de com se canalitzi la bossa d'aire fred i com se combinin les precipitacions. Però els darrers mapes mos posen una fredurada intensa per l'època. És possible que diumenge entrem en l'horari d'estiu, però
pensaves...
la meteorologia entrarem en l'hivern més
tu
cru
que
i dur.
Tu pensaves que ja era la darrera neu, l'altre dia, que veuries, i doncs mira.
I tot això és culpa de la Dèbora, la borrasca, no?
Sí.
És culpa d'aquesta borrasca, Albert?
Us veig amb una cara d'il·lusió.
No, jo no tinc gent d'il·lusió,
ja
perquè torni fred, el vent, la neu, jo me sap molt de neu, però ja, a primavera, que comenci bon temps, volen soler, volen vitamina D, i és que troc que tantes borrasques mos tenen a tots ja una mica frits. Però en aquest cas és per mort de la borrasca Dèbora, no?
Anem a veure. No, és diferent. Dèbora, el que tenim ara. El que passarà dissabte, diumenge, és que se despenjarà una bossa freda que anirà a parar just a la vertical de les nostres illes. I d'aquests models mos diuen que a 1.500 metres la temperatura baixarà fins a 4 graus negatius. Tenir 4 graus negatius a 1.500 metres en aquestes altures de l'any és una cosa que se veu molt poc a vegades, eh? Advertesc. I, a més, a part del fred, nevi o no nevi, ja veurem què passa, el temporal marítim serà molt dur entre Mallorca i Menorca, ones màximes que poden anar des 12 als 13 metres. És a dir, serà un diumenge de rams complicadíssim. Diumenge, perquè de cara a demà, avui i demà, afluixa una mica a l'espera de la reactivació de cara en el diumenge.
Clar, és que supos que tothom està esperant a saber també una mica que passarà per Setmana Santa. Hem de pensar que això serà flor d'estiu, una flor d'estiu, un dia i pus, o la setmana que ve tindrem molt de fred, també.
No, només seràs diumenge de rams. De cara en els dies festius de la setmana que ve, dijous sant, que tu estaràs, Joana, a la transmissió d'IV3, t'escoltarem, i divendres sant, les processons, les caperutxes, que dèiem a Soia, no sé com ho deia vosaltres, nosaltres diem les caperutxes.
Caraputxes.
Caraputxes. Jo crec que podran sortir perfectament les processons, perquè les temperatures se recuperaran, no veiem precipitacions de cara als dies grossos festius. I de cara a la gent que no veia processons però vulgui disfrutar de l'aire lliure, també ho veiem bastant bé.
Aquesta és la gràfica que mos confirma la gran davallada de les temperatures. No hi ha que ser un expert per interpretar-la, perquè veiem que, de sobte, aquestes línies que descrivim per als oients cauen dramàticament.
Avui ja tenim temperatures inferiors a les normals, perquè ahir ja vàreu notar que va haver una baixada. Però alerta, perquè la baixada que haurà el diumenge mos col·locarem en temperatures pràcticament 10 graus inferiors a les normals. És a dir, serà un diumenge de rams completament hivernenc, com fa anys que no se veu. Però quan dona Joana, serà una cosa d'un dia, dos dies com a molt. Després, a partir dels dilluns, sobretot dimarts, les temperatures recobraran la normalitat, d'acord? I que ningú s'espanti, tot i que diumenge faci un dia d'hivern total, que ningú se pensi que això serà la tònica de la Setmana Santa. No, Setmana Santa, la ben plàcida, sense possibilitat de precipitacions i que no foti els plans.
El cel amenaçava molt avui, eh? Tornem a obrir les nostres beauties, perquè abans veiem uns nígols grisos que anunciaven, en certa manera, no?, aquesta pluja que podria produir-se les properes hores. Mira, Albert, l'imatge, la finestra del port de Pollença, si no plou en aquest moment, està a punt.
Sí, això se deu bàsicament que ahir va haver una entrada freda que ha basculat de Còrsega a Sardenya cap a Itàlia. Nosaltres mos han quedat en el límit i aquesta petita aportació d'aire fred que tenim ha sigut suficient com per generar aquestes nigulades, tot i que les precipitacions han estat molt discretes, 3-4 litres en el millor dels casos.
Sí, però aquesta foscor deixa com a regirat, ho dic perquè no saps si estàs mirant el port de Pollença o s'arriba de Mordor. Clar,
sí,
aquestes
sí.
Coses que dius, aquesta negror feia dies que no la veiem.
Sí, la veritat que sí. Ha estat un contrast perquè dilluns i dimarts, dimecres, van tenir uns dies de cel netíssim, molt plàcid, fa un soler primaveral, I ahir dijous, tot d'una, m'ho va canviar els temps i va xocar bastant, no? Aquestes temperatures varen baixar bastant i aquest cel blau tan net va donar pas a una nigulada i un dia molt trist.
I d'aquest indret, d'aquest punt, de sa, no sé si ara anem a una altra de ses càmeres...
No tenim més càmeres, no.
No, però no tenim més càmeres, perdona, sembla... Marta, que no mos hem entès.
Que te... Sí, tenim una més? Una més, endavant.
Anem a veure on la mare...
Home, la mala mà, mos faltava la mala mà,
sí,
en aquell cas.
Sí, puta prima, que ja vos dic, que això és un aperitiu, eh? Aquesta mala mà de Menorca no és res comparada amb sa que tindran el diumenge. Avui va manco, demà també afluixa sa ventada, però... A partir de demà, darreres hores, matinada de diumenge, la mà se reactivarà molt. També dependrà si guanya la tramuntana al mestral, però sigui com sigui, Menorca rebrà tot l'impacte del vent.
Cap de setmana, idò, per romandre a casa, veure les processons ben abrigadets, però sí. Sobretot pendents del temps. I també pendents d'una cosa que genera molta controvèrsia, encara no hem xerrat i ens queden uns minuts, els clàssics de tots els anys i sobretot en aquesta època. Hem de parlar ja del canvi d'hora. Good day, sunshine.
Dissabte, cap a diumenge, les dues seran les 3. Balears i la resta de la península s'endinsen aquest cap de setmana en l'horari d'estiu. Sí, arriben els dies més llargs, però arriba també la polèmica. És el primer del 2026, l'any que se va assenyalar, o va dir Pedro Sánchez, que seria la darrera vegada que faríem aquest canvi d'horari.
Ja veiem que no ha arribat aquest moment de quedar-nos amb un horari tot sol, i per això volem saludar el vicepresident de l'Associació per la Racionalització dels horaris espanyols, en Sergio Cancelo, que ja ens escolta. Sergio, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Encantats de saludar-te. Pensàvem que seria el darrer canvi d'horari, però no. Encara continuem amb aquest costum ancestral de mantenir aquest canvi d'horari quan arribes a estiu.
Pues sí, o sea, la verdad que, como decíais, ¿no? Había habido un anuncio del presidente en el que, bueno, se entendía que se iba a trabajar para que no hubiese más cambios de horario. En principio, pues, la idea sería que en octubre no hubiese más cambios. Pero bueno, esto al final lleva unos procesos. Es verdad que lo anunció, es verdad que es una recomendación de la Unión Europea, pero tiene que haber una consulta. Y aparte, pues se tiene que haber una consulta también de los Estados miembros. Con lo cual, pues mañana cambiaremos el horario y tenemos de margen hasta octubre, a ver si en octubre sería el último cambio o seguiremos con esta dinámica.
¿Y qué fa falta perquè ho secundi la Unió Europea? ¿Quins arguments fan falta?
Pues hace falta que el gobierno haga una consulta y pregunte a los ciudadanos...
¿Qué volen?
Claro, que voten cuál es el horario que desean y habrá que explicar bien pues cuál es el mejor horario al que tendríamos que ir. Que desde la asociación pues estamos convencidos que el mejor horario es el de octubre. Entendemos que es complicado explicarlo, pues porque vivimos en un país de sol y asociamos el sol al buen tiempo, a las relaciones, pero bueno, hay diferentes circunstancias que nos llevan a elegir el mes de o el horario que ponemos en octubre, el mal llamado horario de invierno, el que tendríamos que tener. Pero todo esto, pues oye, hay una propuesta de la Comisión Europea, ya se llevó una consulta en el 2018 y el resultado fue apabullante, o sea, hubo una participación del 93% de los españoles y en este punto estamos.
¿Vostès no deixaran d'insistir i de lluitar per aquesta racionalització dels horaris espanyols? Sergio, si m'acompanya, ens queden 2 minuts i mig i ja que la polèmica està servida, faig una ronda ràpida amb els meus companys per si volen o no canvi d'hora. Comença per la Joana Maroto, a favor del canvi d'horari, sí
jo,
o no?
Jo ja ho he dit mil vegades, jo vull que sigui l'horari d'estiu tot l'any, tota sa vida i a tot el món.
Horari de sol, xisco Nadal...
A mi m'ho sobra l'horari d'estiu i lo pitjor del canvi d'hora és que estàs 3 setmanes
Que te costa,
com a,
sí.
Que caus per racons perquè perdem una hora de son. Aquest és el tema, que hem de desar el nostre ritme circadià.
O sigui, tu de l'hivern, hora d'hivern.
Sempre. Hora d'hivern. Jo estic amb en Xisco i amb en Sergio.
Jo, part, jo som un home del segle XIX i d'hivern. Per tant, a mi és horari d'octubre. I s'ha acabat el rotllo.
Sergio molt Xisco bé, li da totalment su apoyo. A favor, igual que en Sergio, jo també, eh? Jo també, horari d'hivern. Ja que tenim el nostre home del temps, Sergio, també li deman a favor o en contra?
Jo me sap greu deixant a Joan en minoria, perquè l'estim
no
molt.
Estic avasada, però, no passa res.
Però jo tranquil, també... Albert, ella viu per ser un outsider. Sí.
Jo, com a geògraf, estic d'acord amb en Sergio. Nosaltres sent criatures abans que treballadors turístics, sent criatures d'aquest món, i els nostres ritmes han d'anar amb el sol.
Acord amb el sol, exactament.
Abans de fer feina, abans d'empleat turístics, sent persones humanes, sent criatures d'aquest planeta, i nosaltres, saludablement, a nivell de salut, ens convé més el d'hivern. Ara, que per circumstàncies socials haguem de tenir d'estiu, val, mem. A tot molt fa més il·lusió també tenir més hores escapes, però jo ho reconec.
Sergio, si vostès fan una enquesta, la poden traslladar aquí, perquè tindran l'apoyo absolut o pràcticament d'aquesta taula, a excepció, que ja em dic que suscitava polèmica, del de Joana. Sergio Cancelo és vicepresident de l'Associació per la Racionalització dels Horaris Espanyols. Molt agraïts, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
I és vera, eh? Per mentir de lo que costa a vegades adaptar-se i només és una hora, recordeu?
Les minories revolucionen el món, eh? Ja ho veus.
Ai, Déu sí. meu. Què vos agrada anar contra la ciència?
El debat està servit. Tant de bo que ara els telèfons intel·ligents te canvien l'hora, perquè hi havia un temps que havies de canviar-ho tot. Uf, a
jo encara entenc que el
boom... No, és forn, no, i és des microones, tampoc.
Jo he de venir el meu conco, Carlos, a canviar-los, perquè jo és de que nostre no sé com funciona.
I és d'escotxo, quin mal son, drama. És d'escotxo. Jo l'arrossec mesos a vegades, eh?
Entre de la ràdio m'ho funcioni?
Exacte, sí, i te manquen segons per les 11. Escoltem els nostres companys de serveis informatius i continuem tot d'una aquesta tercera hora de programa. Sunshine.